Bon dia. No és la primera vegada que fem la Petà presentem un artista. Avui, però, presentem un artista molt complet, tal és Ramon Noé Hierro. Ramon Noé és un conegut aquarel·lista, pintor i dibuixant. Ramon Noé, com va començar amb tu aquesta afició al dibuix?
Es pot dir que des de petit el recordo, que als 6 o 7 anys ja guixava per les parets de casa i ja agafava qualsevol paper, i la meva afició era dibuixar constantment. No obstant, com el meu pare era terrissaire, tenia a l'abast pues, la matèria prima, que és l'argila, i també feia escultura, que semblava que volgués anar també per escultor, però es va demostrar després que no.
Per què et vas decidir finalment per l'aquarel·la? Perquè només que ets conegut com un gran aquarel·lista.
L'aquarel·la no és que m'hagi definit d'una manera total, m'agrada tots els procediments, també pinto l'oli, dibuixo i tal, però l'aquarel·la trobo d'una vehemència, d'una espontaneïtat que potser no té l'oli. A més, quan vas a fora, pues, potser pots captar amb un temps més breu temes que t'interessen, cosa que amb l'oli a vegades no és possible.
Tu ets família d'aquell altre Ramon Noé, també aquarel·lista, que va estar vivint a Ceret molts anys?
Sí, perquè la rama dels Noés, o sigui, el cognom Noé és curt, i tots més o menys som emparentats. Aquest aquarel·lista era emparentat amb el meu pare.
I també l'actriu Anna Maria Noé també és parenta vostra, no?
Exactament. L'actriu, en poc descans, Anna Maria Noé, era cosina segona del meu pare.
O sigui que sou una família d'artistes amb diferents facetes.
Sí, perquè com deia abans, al principi, els Noé ja eren terrissaires sobre l'any 1700 i pico a carrer Tallers de Barcelona.
Aleshores, tu ets autodidacta o vas anar a alguna acadèmia, a alguna escola?
Bé, jo, això d'autodidacta, qui més o menys, tothom ho és, però també qui més o menys tothom té de tenir un principi. Jo vaig tenir de petit, sobre els 8 anys, un mestre a Tortosa, Agustí Bages, el qual em va donar les primeres lliçons dibuixístiques, i al venir la guerra, aleshores jo vaig saltar cap a Barcelona, després cap a Madrid, cap a Saragossa. Vaig assistir a algunes escoles, duc a l'Escola Nacional de Ceràmica de Madrid, de gravat, a Belles Arts de San Fernando, i després, definitivament, sobre l'any 49, vaig anar a l'Escola Massana, on vaig fer les tècniques d'esmalt i retal.
Què suposa el pas per l'Escola de San Fernando per un artista?
En aquells moments, caldria suposar que deuen ser molt diferents actualment, naturalment. En aquells moments era la tradició, era el Prado, es reflexava constantment el Prado. Hi havia artistes a l'entorn de l'acadèmia, Marcelià Santa Marina, hi havia el Vázquez Díaz, el qual vaig conèixer, encara hi havia el Zuloaga, i donava un accent d'artistes, hi havia escriptors, etc. Però, com dic, dins el Belles Arts de San Fernando respirava l'ambient aquest del Museu del Prado.
Què t'agrada més, a tu, crear o ser mestre? Perquè hem de dir que ets mestre també, no?
La creativitat comporta, naturalment, la vida d'inquietud i neguit propi de l'home en solitari. Ara, el contacte amb la pedagogia comporta un goig estar a frec amb una joventut que et dona moltes suggerències, que et dona lliçons moltes vegades i que et dona una vitalitat constant.
De vegades és veritat que un mestre pot aprendre dels seus alumnes?
Rotundament jo crec que sí, i així ho dic moltes vegades a la classe, el qual comporta que alguns alumnes ho prenguin una mica broma, i deixar, però els ho dic molt seriosament, jo aprenc dels alumnes.
Tu ets fill de Tortosa, ets tortosí. No? Yeah. Anaves a fer una salvetat?
Sí, vull fer una salvetat perquè aquí hi ha una mica de contradicció. Millor dit, històricament sóc fill de Barcelona. Jo sóc nat a Barcelona. El que passa és que tota la família és d'arrel tortosina. I quan tenia 4 anys vam retornar a la Tortosa, on hi vaig estar fins a la guerra.
O sigui que aleshores tu artísticament et vas formar a Tortosa?
Els principis, com deia abans, sí, van ser a Tortosa.
Ens trobem aquí a la Pinacoteca Sabadell, on tu estàs exercint doncs, la teva labor pedagògica, i podem dir que ara en aquests moments estàs dibuixant una figura humana, estàs dibuixant una noia, i utilitzes guix de color. És aquesta també una altra faceta del teu art, utilitzar guix de color?
Sí, és un procediment que ara precisament feia un temps que tenia apartat de la meva pràctica, però he retornat amb ell perquè dona un accent que m'en plau molt, oi? Ara bé, jo crec que és qüestió de no fer d'una manera sistemàtica un procediment determinat. Sempre procuro manipular procediments diversos perquè llavors comporta una nova inquietud i una nova manera de buscar resultats i obtindre una obra més madurada, més inquieta, més dinàmica.
Sempre estàs obert a noves experiències.
Procuro estar-hi perquè és un joc que em diverteix i aleshores també descobreixes que les noves experiències poden aportar solucions i visions noves.
Què t'agrada més fer? Figura, paisatge, bodegó?
La constant podríem dir que és la figura. No obstant, el paisatge també m'agrada i el bodegó també.
Podem dir que la figura de moltes vegades l'idealitzes, perquè de vegades coneixem a la model i notablement utilitzes models molt maques, però tu els hi poses una ànima que possiblement aquella persona no té.
Sempre entenc que quan un té al davant un visiona un model, per mi el model és una suggerència, no és una finalitat. Això vol dir, com tu dius ara, de que tens que insinuar, tens que suggerir més que copiar. Aquesta és la meva lluita.
I moltes vegades també he observat que la mateixa model, o sigui, has fet diversos quadres de la mateixa model i semblen persones totalment diferents, tot i tenint uns rasgos inconfundibles.
Sí, això a vegades ve donat també pel moment en què vius a frec de la model. Que la model moltes vegades és ella mateixa qui ho determina, això, perquè el seu estat d'ànim un dia pot ser d'una manera i un altre dia és d'una altra, i viceversa el teu. També pot ser diferent i llavors això dona aquesta diversitat, tot i ser la mateixa model.
Per què t'agrada més dibuixar o pintar dones que no pas homes? És que no, et fan quedar més bé?
No, bé, l'home també és interessant, molt interessant, però potser la dona, com té una silueta més esquemàtica, potser comporta més dificultat de saber fer una síntesi més que del cos humà, de l'home.
Has tingut molts premis?
Bueno, amb això dels pràmits jo et diria, Aurora, i amb tota sinceritat, que sempre dic que el premi que jo voldria és posar-me'l jo mateix. Aquest encara no l'he assolit, encara no l'he aconseguit, aquest. Ara, amb aquests pràmits de tipus de concurs i això, quelcom n'hi ha dins la meva vida professional. Per exemple, medalla de l'Agrupació de Coristes de Catalunya, medalla de Casanovas de Tortosa, la Tossa de Mar, Madrid, la Nacional, etc.
Serveixen per alguna cosa els premis?
Jo creuria que sí, serveixen perquè dins la societat això és donar accent a la tasca d'un creatiu, diguis que vulguis, no? I serveix com a punt referencial per la gent que segueix més o menys la teva obra. Ara, en particular, per tu mateix, són un estímul que indubtablement hi ha, però no és ben bé el definitiu.
Què fora Ramon Noé si no pintés, si no dibuixés?
Ai, és una pregunta que és difícil de contestar, no ho sé, no sé què fora, però possiblement fora, si tingués aptituds, músic.
Músic?
Sí, m'apassiona la música.
És la teva vocació frustrada?
Sí, 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 la música m'apassiona enormement.
És que he observat que molts pintors la seva vocació frustrada és la literatura.
També m'agrada la literatura, soc un home, el greu és que no tens temps per llegir gaire, però no, verdaderament la música fora, si no pintés, la meva dedicació.
I la pintura representa la teva dedicació plena?
Intento que sigui la meva dedicació plena i a poc a poc ho vaig aconseguint, però dins d'un ritme general del meu viure es pot dir que sí.
Entre els alumnes que tens ara n'hi ha algun que tu creus que podrà ser un gran artista el dia de demà?
És difícil profetitzar i puntualitzar sobre aquest punt, però jo crec que sí. Jo crec que sí. La prova és que actualment hem passat alumnes, concretament d'aquí a Sabadell, que avui en dia són homes ja molt madurs dins la seva professió i crec que amb una talla artística molt considerable.
El dedicar-se també a l'art de dibuixar, de pintar, només senzillament per hobby, per afició, pot també reportar un estat d'ànim més bonic, anem a dir? O sigui, un home pot ser un gran oficinista i en canvi dedicar-se a pintar en les seves estones lliures i sense pensar a ser mai un artista, això el pot omplir?
Jo crec que sí, perquè definitivament jo crec que la vocació tindria que ser d'una manera totalment esportiva, podríem dir, sense cap mena de preocupació de rentabilitat, de lluïment, d'això.
Si sí, no, però tu vius de la pintura.
Vius de la pintura perquè és la meva professió, però si pogués jo fer la meva tasca i despreocupar-me sense tindre cap preocupació, que procuro no tindre-la i gràcies a Déu això no m'incordia massa, voldria pintar d'una manera completament esportiva, com et diu.
Quan treballes per encàrrec, qui mana? El que et fa l'encàrrec o l'artista, tu?
Sortosament he fet moltes coses de tipus d'encàrrec, com tu dius, però no he tingut mai grans coaccions i sempre dins d'un raonament el client ha entès el que jo volia fer i jo també he procurat entendre el que volia el client.
És que el client quan encarrega alguna cosa a Ramon Noé ja sap que ho encarrega un artista.
Bé, és un gran elogi aquest per part teu, però després ve el resultat i de moment sembla que no he tingut grans dificultats.
El resultat sempre satisfactori.
De moment, gràcies a Déu, sí.
Sempre s'ha dit que els marcs en els quadros són accessoris. Tu què creus? Tenen realment molta importància o no en tenen gaire? És a dir, un bon marc pot fer lluir un quadro lleig o viceversa?
Diuen que sí, que un bon marc això, i crec que és veritat en certes ocasions. Ara bé, el que comporta és l'obra. No obstant, el marc, si està ben assenyat i ben integrat dins l'intenció de l'obra realitzada, pot ser un gran complement.
A tu t'agrada triar-te'ls tu mateix?
En moltes ocasions sí, perquè jo sempre procuro que l'emmarcament d'una obra ha de ser molt esquemàtic, molt senzill i molt d'acord amb l'esperit de l'obra.
O sigui que generalment ho tries tu?
Generalment sí, i si m'ho suggereixen els clients encara més.
No fa pas massa temps, deu fer cosa d'un any, màxim un any i mig, es va tornar a editar a Catalunya, un llibre de Violant Simorra que en aquesta ocasió es va editar, es va posar a la venda amb unes fotografies molt boniques d'en Jordi Gomí. Jo recordo que vaig assistir a la presentació d'aquest llibre i que allà hi havia inclús la filla d'en Violant Simorra i que es va comentar que el llibre original, és a dir, l'edició anterior, havia estat dibuixada per Ramon Noé. Ramon Noé, aquest llibre avui dia és una joia.
Sembla que sí, perquè va ser una tirada molt curta, cara als bibliòfils. En el seu moment va ser un llibre molt important, perquè sobre el tema de l'art popular a Catalunya, tan extens, tan llujosament editat, això no s'havia fet res.
I això, gràcies als dibuixos d'en Ramon Noé, també es fa cotitzar molt aquest llibre, no?
Bé, m'elogis molt en aquest aspecte. No creuria que fos precisament per aquí. És l'obra d'aquest gran home, un home massa marginat, un home, i aprofito l'ocasió per dir-ho, poc valorat, espero que vindrà un dia que se sabrà valorar, com passa molt a la nostra casa, que desapareixen homes que han estat de gran valua i tenim esperat molt de temps que siguin ben valorats. Ara bé, els dibuixos tenen l'esperit que marcava l'obra i que marcava l'esperit d'aquest home que ens referim, que és en Violant Simorra, que són profundament entesos i profundament autèntics vers l'esperit que volia tindre l'obra d'aquest llibre que se'n diu L'Art Popular a Catalunya.
Bé, l'únic que podem dir és que l'últim exemplar que quedava d'aquest llibre es va pagar 80.000 pessetes últimament.
Sí, les meves notícies no fa gaire, va ser això, que no en surten gaires i quan en surt algun en sigui hi ha molts compradors i l'última xifra que em van donar amb un llibreter del carrer de la Palla de Barcelona va ser aquesta, 80.000 pessetes.
Serà possible que Ramon Noé no el tingui, aquest llibre dibuixat per ell?
El tinc, tinc un exemplar que se'm va fer arribar a les mans quan se va editar el llibre aquest i el guardo, com pots comprendre, com una gran joia, no material, sinó sentimental.
Recordes tu de la primera obra que vas pintar, del primer mural que vas fer, que era la Capella de la Bona Sort de Prats de Lluçanès?
Perfectament, me'n recordo, perquè la vaig pintar en una època com estem avui en dia, em refereixo a la climatologia, de molt de fred. Prats de Lluçanès, en aquells moments que jo vaig arribar, era verdaderament frígid, era verdaderament glaçat, i això. I allà va estar, a la Capella de la Bona Sort, d'arrel romànica, precisament, aquesta capelleta, on vaig jo començar a fer la meva palestra de pintura mural.
I quines altres pintures murals podem admirar de Ramon Noé?
En tinc diverses perquè també és una manera d'expressar-me plàsticament que m'agrada molt i m'interessa el mural. En tinc la Tossa de Mar, Lloret de Mar, Figueres, Àvila, a la Sénia, a Tortosa, aquí a Barcelona, també, en diversos llocs, indústries.
I quin dia aquí a Sabadell?
Ah, això no està pas al meu abast, això és el dia aquest es pot produir, que quelcom de persona l'interessi o d'entitat que vols decorar alguna cosa. Actualment he fet un petit plafó d'això, per una pastisseria important que ha fet una gran renovació aquí a Barcelona, aquí a Sabadell.
Gràcies, Ramon Noé, per aquesta conversa que suposem tots els oients ens agraeixen.